Per acabar, que sapigueu que els guanyadors del trofeu Comte de Godó reben una rèplica d'aquest trofeu de més petita, també està feta de plata, però, i la rèplica exacta, és a dir, la còpia original amb les mateixes mides, només s'entrega algú que hagi guanyat 5 tornejos. És a dir, en aquest cas, Rafa Nadal té 2 rèpliques exactes del trofeu Comte de Godó. Els altres, diem-ne que en tenen una més petita.
És la tàctica per ahorrar-se diners,
Sí, bàsicament, està valorada en 36.000 euros, o sigui, serà caríssima. Llavors, que sapigueu que avui, a l'hora de la girocleta, 12:45, podrem parlar en directe amb la directora de comunicació d'aquest torneig i explicaré una mica com va tot per allà, si fa molta calor, i etcètera, etcètera.
Que bé. En fi, doncs anirem cap al Godó abans, però farem una propera parada.
Pròxima estació, Judit Vallès.
Vallès, va, on tenem un dia com avui?
Mira, avui parem a la terminal Central Bangsu, a l'estació principal de Bangkok, a la capital de Tailàndia, on aquests dies s'està fent una gran festa d'aigua nacional.
Salut. Perdó, giro que s'ha constipat ja, de l'aigua.
De l'aigua, de Tailàndia. Doncs aquests dies a Tailàndia s'està celebrant l'any nou tailandès tradicional, segons el calendari budista i hindú. És un any nou tailandès que sempre havia sigut el 13 d'abril, però el 1940, el segle passat, es va canviar perquè seguís el mateix calendari occidental i ara l'oficial, diguem-ne, és l'1 de gener. Tot i això, el 13 d'abril s'ha mantingut com el tradicional any nou tailandès i es continua celebrant i s'ha convertit en la festa nacional del país. De fet, és una festa importantíssima. Primer va començar celebrant-se només el 13 d'abril, però ara els tailandesos fan festa durant tota una setmana.
Déu-n'hi-do.
Com els hi agrada.
Com els hi agrada la festa, i tant. Els dies importants són el 13 i el 15, el 13 al 15 d'abril, i la festa es diu Songkran, que és el que marca el final de l'època seca i l'arribada de la nova temporada de collites d'arròs. L'any passat, de fet, el Songkran va ser declarat per la UNESCO com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Llavors, Songkran vol dir moviment astrològic i marca el pas anual del Sol per la constel·lació d'Àries, que és el primer signe zodíac. De fet, Tailàndia no és l'únic lloc on se celebra aquest esdeveniment astrològic, ja que l'any nou té lloc el 13 d'abril en moltes altres regions, com el sud d'Àsia, com la Xina, l'Índia, Laos, Cambodja, Nepal, molts altres llocs. Llavors, l'important, com ho celebren? Com celebren aquesta festivitat?
A veure.
Doncs, durant 2 dies, l'aigua es converteix en l'element protagonista a Tailàndia i tant la gent local com els turistes participen en diverses pràctiques, com són ofrenes, rituals religiosos i jocs d'aigua que simbolitzen, l'aigua simbolitza una mica la neteja i la bona fortuna, no?, per allà. Llavors, és típic reunir-se amb els teus familiars i amb els éssers estimats i abocar-los aigua i mullar-los perquè es converteix en una forma d'expressar el teu amor cap a ells i perquè per ells l'aigua, doncs és això, és com netejar totes les desgràcies i tot allò antic que no volen. Llavors, també és bastant típic netejar els peus a les persones grans per expressar-los respecte, i les persones grans solen fer regals als més joves com a símbol perquè puguin tenir un èxit, perquè puguin tenir molt d'èxit en un futur.
I tothom es regala a tothom, està molt bé això.
Sí, sí. Llavors, a part d'això, també tiren aigua entre ells per simbolitzar doncs, aquest fer fora les coses dolentes de la teva vida. Però no us penseu que són 4 gotetes d'aigua.
No,
No. O sigui, el que fan és una celebració de guerres d'aigua massives...
Però en globus?
Amb globus, amb pistoles d'aigua, amb galledes, de tot.
Petits, eh?
Sí, sí, de tot.
Ho he dit de broma, i resulta que
no,
sí.
No, sí, si voleu buscar imatges, la veritat és que és bastant divertit de veure. Primer es va començar fent guerres d'aigua entre amics i familiars, i ara el que fan són guerres d'aigua de pobles sencers.
Poble contra poble.
Això està bé.
Sí, 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 tots allà propis... posats. Entre els pobles, entre pobles...
Tothom
hi participa. Llavors, si la gent està aquests dies per Tailàndia, tu el que fas és comprar pistoles d'aigua, que en venen a tot arreu, a cada cantonada venen pistoles d'aigua, llavors es posen al banyador i comencen a disparar-se entre ells. La majoria de comerços posen a davant uns grans tancs d'aigua perquè la gent pugui anar carregant les pistoles tot el rato i amb galledes també pugui anar carregant d'aigua.
A mi, perdoneu, però aquí a Catalunya no es podria fer amb la sequera, vull dir, que això és un malgastament d'aigua.
Sí. Però és en tot el país, això?
A tot el país es fa, sí, sí, sí. I, de fet, són festes on no hi ha normes. Llavors, tu no hi ha normes. Tu no pots sortir al carrer i dir, no, jo no vull que em mulleu. No, allà
Si surts, estàs
fotut. Tothom queda ruixat i, de fet, és bastant normal veure fotografies d'aglomeracions de gent, tothom amb camisetes estampades així tropicals, mm-hmm. Això també és bastant típic. Es posen aquestes camises, xancletes i banyador i carregats de pistoles d'aigua. Llavors, hi ha gent que té unes martingales construïdes de pistoles que es carreguen amb unes motxilles al darrere que porten tancs d'aigua... S'ho corren molt, la veritat.
Déu-n'hi-do, escolta.
Sí, s'ha convertit en un reclam turístic, aquesta atracció, perquè la veritat és que és bastant divertida, i si poseu a les xarxes Songkran 2024 trobareu vídeos molt divertits de com es va ruixant a tothom pel carrer.
Els buscarem.
Home, jo sí, per curiositat.
Sí.
No ho sabia, eh? Està bé.
Sí, és molt divertit, la veritat.
Rafa, abans d'anar-te a mullar, saps què podem fer, no?
Una miqueta de compres.
Anem de compres.
En Mullo, que Bravo és el millor.
Ara. Una mica m'encanta els ponts que fan Joan Trias per anar de compres. O sigui, cada dia només escolto el magazín per dir a veure avui com ho introdueix. Jo estava explicant això de l'aigua i dic, a veure ara com anem al
camp. Abans de mullar-te, anem de compres.
Anem de compres, no? Clar.
Abans,
sempre.
Després, durant, dona igual. Sempre és una bona idea anar de compres i cal mullar-se i dir que és veritat.
Sempre és una bona idea anar de compres si és a Cap Bravo.
Ara.
Exacte.
Evidentment. Sí.
Hi haurà Cap Bravos a Tailàndia? No.
No ho sé.
Estan estudiant.
Estan molt... Segur que venen pistoles d'aigua.
Estan molt centrats els amics de Cap Bravo en Catalunya, que és la zona que ells controlen, saps què vull dir? Ja arribarà, sí. Anem per feina. Tenim una cistella per regalar també aquesta setmana, la cistella Cap Bravo especial per a esportistes en la setmana del Godó. Mira, tot acaba d'encaixar. Ja us sabeu quins productes tenim preparats. I jo us recordo que es divendres fem aquest sorteig i cada dia us fem una pregunta per... Perquè jugueu amb nosaltres. Avui tornem als dies internacionals. Ara feia
Bravo.
Molt, feia molt. I és el Dia Internacional de l'Art.
Ara t'he vist amb una casaca vermella del segle XVIII.
Que mono, i una perruca. I una perruca, sisplau.
I unes ulleres a la punta del nas. Ara. Dirigint, no?, l'orquestra de cambra. Sí. Bueno, en altra vida podia haver estat així.
Segurament.
Ens deia la Judit Vallès que el 15 d'abril és el dia que va néixer Leonardo da Vinci i justament és el dia que s'ha triat de manera conjunta per celebrar aquest Dia Mundial de l'Art, amb aquesta efemèrie, no? Leonardo da Vinci, un home que va ser pintor, escultor, dissenyador, arquitecte, poeta, biòleg i un llarg, etc. Per això se'l considera aquest home del Renaixement que tocava tots els parts. Dia Mundial de l'Art, clar, aquí la pregunta és, què és art?
Som uns artistes.
La televisió és cultura o no és cultura?
Sí, home.
Saps? Aquest, ja, però vull dir, l'art, què? Perquè podríem debatre què és l'art. Però hi ha moltes categories, moltes disciplines, i jo crec que val una mica tot en el que hi hagi un punt de creativitat, no? Què és l'art? Hi haurà coses més que altres. Per tant, la pregunta del dia és, quina és l'obra d'art que t'ha causat més impacte? Val tot... Si pot ser els Batussi i les 4 hores, doncs els Batussi i les seves 4 hores. Jo diria, atenció, perquè ara seré una mica... que són les cançons de Silvio Rodríguez i Luis Eduardo Aute,
wow.
Les que em van impactar més a la meva adolescència.
He parlat molt de Silvio Rodríguez aquest cap de setmana, veus?
Ah, sí?
Sí.
Doncs mira, quina casualitat.
Mira.
Silvio Rodríguez, cantautor cubà, i Luis Eduardo Aute, cantautor espanyol, que en la meva joventut em van impactar molt amb les seves petites obres d'art, que són les seves cançons. Dic jo que seran obres d'art, no sé.
Sí.
Però jo crec que si pensem en obres d'art, sempre pensem en escultura, pintura... No?
En quadres, normalment.
Sí, teatre, arquitectura... Podem anar per aquí, també, perquè si em quedem amb això, jo escrivo la Sagrada
també
Família.
També pot ser un pastís.
Sagrada Família.
Un pastís pot ser una obra d'art, clar. Sí.
Digue-li als Roca i aquesta
clar.
Gent exacte. Que fan de tot.
Jo per l'arquitectura, Ciutat del Vaticà em va impressionar.
Home.
Però això és una meravella,
home.
Allò.
Exacte. I què més? Alguna cosa més?
I per música, la primera vegada que vaig veure òpera, que va ser a l'Arena de Verona,
Ja ho diuen, que l'òpera el primer cop és el determinant.
Jo és que no l'he vista mai, ja us ho he explicat algun cop, no he tingut aquesta experiència, no, no la descarto, evident.
Jo la pel·lícula de Titanic, per art.
Ja, mira, és veritat.
Poca broma.
Deia l'altre dia.
A DiCaprio també li va impactar molt, al final. Sobretot. Judit, què?
Jo estava pensant, és que quan ho has dit, jo quan era petita vaig anar al Prado, al museu, i em va impactar molt, bueno, quan era petita, fa uns anys, quan era més adolescent, em va impactar tant les obres negres, crec que es diuen, d'en Goya.
De Goya.
Sí, aquells quadres amb el Saturn menjant-se el seu fill. Aquells quadres a mi...
L'època fosca.
Sí, exacte, l'època fosca d'en Goya.
El Prado està al Guernica, o no?
No, està al Reina Sofia.
No.
Com domina.
El Guernica també brutal.
Jo no l'he vist. En fi, aquestes són les consideracions de l'equip de la caravana. Volem conèixer les vostres. Quina és l'obra d'art que t'ha causat més impacte? Aquesta és la pregunta. Missatges de veu per escrit al 663-99-30-62. 663-99-30-62. Al final del programa signen respostes interessants, que segur que sí. Les llegirem i participareu divendres en el sorteig d'aquesta magnífica cistella Capra.
Absolutament. Gràcies, Rafa. 10 minuts que passen de les 10 del matí. Anem a publicitat i de seguida comentem l'actualitat i tot el que està passant a l'Orient Mitjà amb Xavi Torrents i amb Toni Pico. Fins ara.
Ràdio Estel. Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules Il·lusió Anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què vam veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. I si tens una discapacitat visual, pots demanar el kit de vot Braille al telèfon gratuït 900 500 912. Tens temps fins al 15 d'abril. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Temps de tertúlia. El primer cafè amb l'advocat Toni Picó, el politòleg, professor de la Universitat de Barcelona i expert en radicalitzacions, Xavier Torrents.
Mig minut i arribem a un quart d'onze del matí. Toni Picó, molt bon dia.
Bon dia.
Xavi Torrents, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Aviam, una cosa. Expliquem les coses tal com són. Toni Picó ja ho sabia, que havia de venir avui, avui li tocava. Però ahir vaig agafar el telèfon mòbil i vaig dir, calla, escriu-li al professor Torrents, perquè ha passat el que ha passat aquest cap de setmana a tota la zona de l'Orient Mitjà, i jo crec que ningú com ell per explicar-nos ben bé, estratègicament, a part del que hem vist i hem escoltat, però estratègicament ben bé què és el que ha passat. Professor Torrents, què ha passat aquest cap de setmana? Sobretot dissabte de nit.
Home, jo si vols, fins i tot me'n vaig 2.000 anys abans, en temps de Jesús.
Patapam!
I ho he explicat de forma pedagògica, però en 3 minuts. Això com ho fan allò a la Polònia, diguem-ne, que en 3 minuts o 2 minuts, no recordo com ho fan, i aquí s'ha acabat.
Exacte.
Pues una mica, i ara hem posat una mica d'humor, però és veritat que molta gent, doncs, el dissabte a la nit, diguem-ne, sobretot a Israel, doncs, no va dormir el que calia, i fins de matinada que les coses, doncs, es van aclarint. A veure, el que ha passat és que per primer cop en la història del conflicte que hi ha al Pròxim Orient, Iran ataca directament en territori d'Israel. O sigui, mai, des de que l'Ayatollah Khomeini el 1979 va agafar el poder, recordem que abans havia una dictadura laica, però dictadura, òbviament, però que era del Xa de Pèrsia, i després va haver una dictadura, diguem-ne, islamista radical, tot i que no salafista, perquè ells no són sunnites, sinó xiites, però des de que Khomeini va arribar al poder, va dir que el gran satan era, diguem-ne, Israel, i el satan, diguem-ne, titella o al voltant era Estats Units, i a partir d'aquí el conflicte del Pròxim Orient va tenir un altre, diguem-ne, actor polític, estem parlant del 1979 i estem al 2024, que és l'Iran. De fet, per Israel, el pitjor enemic és no un país àrab, sinó un país que no és àrab, perquè molta gent pensa que els iranians són àrabs. No, els iranians són perses.
Estava molt bé explicar i això, perquè jo a l'informatiu deia que hi hagi musulmans a l'Iran no vol dir que sigui un país àrab. I afegia, i després ens ho explicarà el professor Torrents.
Sí.
Doncs bé, patapam.
Doncs bé, a l'Iran, diguem-ne, sí, són musulmans, però no són àrabs, són perses, i a més no són de la branca fonamental, que són els sunnites, sinó que són xiites. I per tant, doncs, així per acabar-ho complet. Però ara sí. Ara me'n vaig. Mira, ara, com m'has donat permís, i no saps el que has fet, Joan, no me'n aniré a temps de Jesús, sinó fins i tot abans, al temps del rei David. Fa 3.000 anys abans, diguem-ne, en el territori que ara parlem d'Israel i Palestina, llavors hi havia, diguem-ne, aquest territori, hi vivia, doncs, el poble jueu. O sigui, el poble jueu ja té més de 3.000 anys d'història, molt més, però bueno, fiquem els 3.000 anys quan hi havia el rei David. Llavors, en aquell moment, doncs, governava el poble jueu, governava el seu territori, que era el que ara s'anomena Israel i Palestina. En temps de Jesús, diguem-ne, vivien també només els jueus, però en aquest cas governats pels romans. De fet, són els romans els que posen el nom de Palestina en el segle II. Per tant, ja Jesús ja no estava present en aquell territori. Mentre vivia Jesús, allò s'anomenava, doncs, Judea, Samaria, etc. I era l'imperi romà qui ho governava, és a dir, ho ocupava, si parléssim en termes actuals. I és en el segle II que, per esborrar la presència jueva, que de fet va existir durant sempre, tot i que va haver una minoria, perquè va haver una diàspora jueva a Europa i altres països del món, però sempre va haver jueus allà. Només cal recordar que un estruc s'aporta, que és el Nahmani des de Girona, de fet va anar a morir allà a Jerusalem. De fet, té una sinagoga molt coneguda allà per la població jueva, que és d'un jueu gironí. Per tant, si un estruc s'aporta i va anar a morir, és que hi havia jueus, no era l'únic jueu que vivia en aquell territori. En un moment donat, els àrabs, que van fer el mateix que els espanyols, els anglesos, els francesos, els portuguesos o els holandesos, que és que van anar a colonitzar Amèrica Llatina, doncs els àrabs van anar a colonitzar altres territoris. I un dels territoris que van colonitzar és el nord de l'Àfrica, però abans de passar per el nord de l'Àfrica cal passar pel que és l'actual Israel-Palestina. Per tant, allà que no vivien àrabs, van començar a viure àrabs, i llavors ja la permanència de població àrab és continuada, com al Marroc o com a Egipte, per dir-ho d'una manera. Arriba un moment que aquell territori controlat pels àrabs el controla Turquia. I ara passa una cosa semblant amb l'Iran. Turquia sí és àrab... Ai, perdó, Turquia sí és musulmana, sí és de la majoria musulmana, que són els sunnites, però no és àrab.
Però no és àrab.
Tampoc és àrab. I fixem-nos, per tant,
sí,
un territori, diguem-ne, on viuen jueus i àrabs, governat per un país que és musulmà, però no és àrab, que són els, en aquell moment s'anomena Imperi Otomà, però que són, diguem-ne, els turcs actuals que coneixem. Arriba un moment que arriben uns altres ocupants, que són els britànics. I els britànics, diguem-ne, el que fan en aquell territori, que aquell territori, de fet, eren actualment tres països. La gent pensa que són dos. No, eren tres països. Eren Jordània, que de fet era el 80% del territori, que això a vegades també ens oblidem, era Israel i Palestina. És a dir, el que ara és Israel, Palestina i Jordània, tot allò controlat pels britànics, i els britànics decideixen donar a una família àrab el territori de Jordània, que és, de fet, l'actual família que encara governa aquest territori. El 80%. Llavors, ja només queda el 20% del territori. I aquest 20% se l'han de repartir, diguem-ne, i no ho diré, no m'equivoco ara, no tinc un lapsus, per jueus palestins i àrabs palestins. Per què dic jueus palestins i àrabs palestins? Perquè en aquell moment la paraula palestina englobava tothom que vivia allà, cosa que no passarà des del 14 de maig del 48, els jueus palestins comencen a anomenar-se jueus israelians, i els àrabs palestins que han quedat dins de l'estat d'Israel també s'anomenaran àrabs israelians, i els palestins que queden a la part de lo que ara seria Cisjordània i Gaza, els primers anys, de fet, no s'anomenen palestins, sinó sirians. És més tard que comencen també a autoanomenar-se a si mateixos àrabs palestins. Bé, en aquell moment, com queda la situació? Recordem que és un, que ja hi hagin dos estats és una decisió de la ONU, no és una decisió ni de jueus ni d'àrabs, és una decisió de la ONU que la decideix el 1947 contra pronòstic, perquè agafem-nos fort, per qui no coneix una mica la història, agafem-nos forts, els primers en dir que això s'ha de fer així són els russos, la Unió Soviètica en aquell moment, i això sorprèn a tothom. Sorprèn a França, que queda bocabadada, sorprèn a Gran Bretanya, que queda bocabadada, sorprèn als propis Estats Units d'Amèrica, que queda bocabadada. És a dir, és la Unió Soviètica que diu, no, no, nosaltres reconeixerem que hi hagi dos estats i per tant, quan els jueus el creïn o els àrabs el creïn, nosaltres ho reconeixerem. I això fa moure la geopolítica mundial d'aquell moment. Recordem que ja és el començament de la Guerra Freda. Per tant, per què, carai, la Unió Soviètica en aquell moment volia fer això? Perquè Stalin, que era antijueu, entre el 47 i el 49 fa una jugada geopolítica. És a dir, li motiva més els interessos geopolítics que no els prejudicis antijueus que tenia. I quins són els interessos geopolítics? Diu, Stalin pensa, li va sortir malament la jugada, però pensa, a veure, qui acabarà creant l'estat d'Israel, que després se va anomenar així, són jueus laics, que molts d'ells venen de Rússia i molts d'ells són d'esquerres, per tant, es posaran al nostre cantó de la Guerra Freda. Aquesta és la jugada que fa Stalin, perquè és antijueu, però els interessos de geopolítica li donen més importància i diu, ah, es posaran del nostre cantó. I, bueno, hi ha els països àrabs que creen la seva part i aquí se'ns ha acabat. El que passa és que quan es crea l'estat d'Israel, i el creen, efectivament, aquí la diagnosi era encertada, la meitat de la diagnosi que estava fent Rússia era, sí, eren jueus, laics, d'esquerres, provinents, els que ho creen, la majoria de Rússia, decideixen no jugar cap carta de geopolítica, és a dir, nosaltres el que volem és crear la nostra part i no ubicar-nos en cap situació del món internacional perquè vés a saber el que ens passarà. I bé, es crea el 14 de maig, i què passa? Que, fixeu-vos, no Iran, sinó cinc països àrabs, Iran no intervé en aquell moment, o sigui, pensem que això és, Iran és molt més proper, i cinc països, que són Egipte, Aràbia Saudita, si m'equivoco m'ho dieu perquè em puc equivocar, Iran, Aràbia Saudita, Síria, el Líban i Iraq, fan una guerra, cinc països àrabs, una guerra contra els jueus, i dic els jueus perquè s'acabava de crear Israel, i els jueus no tenien ni tan sols armes. I les armes els hi va enviar, agafem-nos també forts, Rússia mitja a través de Txecoslovàquia. I els txecoslovacs van ser els que van enviar les armes, diguem-ne, perquè si no haguessin perdut la guerra. De fet, tenien les de perdre a nivell d'armament. Però jo alguna vegada ho he consultat amb gent que és experta en temes militars, va dir, bueno, aquí hi havia una, van guanyar, a més de, òbviament, per tenir un mínim d'armament, però una altra qüestió, una qüestió semblant al que pot passar a Ucraïna, però que si li falla l'armament li fallarà tot, que és els ucraïnesos, ara que batallen contra Rússia, que els han envaït, tenen una qüestió, és si ells, diguem-ne, no guanyen la guerra, estaran ocupats pels segles dels segles. I no els hi passarà una cosa que sí els hagués pogut passar a Israel, que és els haguessin exterminat a molts d'ells, diguem-ne. Llavors, es jugaven la vida. Els altres, els soldats dels països àrabs, el que tenien és, diguem-ne, guanyar una guerra o no guanyar una guerra. Però si perdien la guerra, doncs simplement perdien una guerra. Però no perdien un territori, ni perdien... La perdien la vida dels soldats, però no els països, diguem-ne. En el cas d'Israel, sí, perdien el país ja sencer. Per tant, aquest factor psicològic sembla ser que és el que va afavorir molt poder guanyar aquell conflicte en aquell moment donat. Bé, això va ser un conflicte àrabo-israelià. Jo crec que entre el 1948 i la dècada de 1980. Perquè podíem parlar d'un conflicte àrab-israelià, fonamentalment, 1948-1980. Comença a ser un conflicte també palestino-israelià des de 1964 fins avui en dia. 1964 és quan es crea la OAP, Organització per la Lliure de Palestina, i fixem-nos en la petita dada que pot passar desapercebuda un cop jo ho he dit. Jo he dit que es crea en 1964. Això vol dir que la OAP, quan es crea, tenia una postura semblant a la de Hamas actualment. Ara no la té, però en aquell moment sí. És a dir, no es crea el 1967...
Arafat havia fet actuacions terroristes, eh?
Sí, però fixeu-vos, 64, no el 67. És a dir, què volia alliberar Arafat? No Cisjordània i Gaza, perquè Cisjordània estava en mans dels jordans i Gaza estava en mans dels egipcis. És a dir, els jueus no ocupaven res de Gaza i Cisjordània, res. De fet, s'hagués pogut crear, ojalà s'hagués creat, s'hagués pogut crear l'estat de Palestina al 1948 i no es va crear entre el 48 i el 67, error, crec, geoestratègic per l'estat de Palestina, però s'hagués pogut crear. Llavors, què volia fer Arafat? Arafat el que volia fer és una posició semblant a l'actual que té Hamas, simplement que des d'una versió laica. És a dir, era una versió secularitzada jamás per entendre'ns. Llavors, no volia crear un estat de Palestina, Cisjordània, Gaza. Ja ho podia fer-ho, simplement o calia que ho demanés a Egipte o calia que ho demanés a Jordània i no va fer-ho. Llavors, el problema s'agreuja a partir de la Guerra dels Sis Dies del 67, no en els inicis, perquè en els inicis Israel va fer una cosa que era lògica i normal, que és, diguem-ne, defensar el seu territori. Ja tenia dades, informació de que l'anaven a atacar, i llavors és el primer cop que s'avança que l'ataquin, diguem-ne, s'avança, perquè no els hi passi res. Fa poc, ja als cinemes, potser encara hi és, una pel·lícula de Golda Meir, i explica justament aquella situació, que té paral·lelismes, fins a cert punt, però molt petits, potser, en l'actualitat. I bé, hem dit que del 48 fins als anys 80 és un conflicte àrab-israelià sobretot, des del 64 fins avui un conflicte palestino-israelià sobretot, i del 79 fins ara és un conflicte amb l'Iran, que és un tercer jugador. I sempre, de tant en tant, treu la puteta a Turquia, que vol tenir influència. De fet, que no hagi estat més greu l'atac, el primer atac directe d'Iran contra Israel, en part ha estat perquè Iran fins i tot ha passat informació a Turquia, perquè a Turquia la passi a Israel. Sí, sí, aquestes coses han passat tan recorregulades perquè així estigués sobrevist i pogués, diguem-ne, posar el que és la seva barrera de ferro que té, la seva cúpula de ferro.
Professor, fem una cosa.
Sí.
Aturem aquí l'explicació, que hem arribat al dia d'avui.
Sí, no, el dissabte. Hem arribat al dissabte.
Hem arribat al dissabte, exacte. Hem arribat al dissabte. I ara farem a teoria de preguntes. Què és el que no Maria acabem d'entendre
des del dissabte fins
ara. Exacte, què és el que no acabem d'entendre.
Però és que tot això ho havíem d'explicar per entendre tot això.
Totalment, totalment. Abans, però, Toni, com es viurà l'UA dissabte?
Jo puc participar en les preguntes?
Absolutament.
Jo crec que és el millor que puc fer.
Mira,
en aquest sentit.
La primera de les preguntes, Toni, i que contesti qui vulgui, si tens alguna opinió formada, sobretot plegat, Toni, evidentment també t'escoltarem, però la primera pregunta que surt per tot plegat és, dissabte Iran fa aquest atac amb centenars de drons i míssils. Ara entrarem també en com els fa i per què els fa com es fa. Dit això, es creen dos bàndols. Es queden dos bàndols, Anglaterra, França, Estats Units...
Jordània.
A qui volia anar? A qui volia anar? Donen suport a Israel, uns altres quants països donen suport a Iran. Entre els que donen suport a Israel hi ha Jordània. Jordània, a més, actua activament intentant destruir, i de fet ho aconsegueix, míssils iranians. Per què Jordània actua a favor d'Israel, professor?
Ai, ara, veus, ja, volia començar el dissabte i no puc començar el dissabte. A veure, no. Aquí ha passat una cosa. Entre l'any 79 i aquest dissabte, Iran ha fet el que es coneix avui dia amb un terme acadèmic, es diu guerra híbrida. Guerra híbrida és quan no es fa una guerra convencional de tancs, d'avions, de míssils, balístics i d'altre tipus d'armament, sinó que es fa una guerra, a vegades, interposada. És a dir, fan actuar altra gent en comptes d'actuar directament, que és el que ha fet aquest dissabte Iran. Llavors, com ho feia Iran? És a dir, com feia la guerra Iran contra Israel? Per exemple, a través d'Hisbolà en el Líban, a través de la dictadura d'Assad a Síria, a través dels Hutus al Iemen. Recordem que els Hutus, recordem a Ruanda 20 anys enrere, uh-huh, els Hutus contra els Tutsis, els Tutsis fent un genocidi a Ruanda. Doncs en aquest cas estan a Iemen. I Hamas a Gaza. A través d'aquests quatre actors, Hisbolà, dictadura d'Assad a Síria, els Hutus a Yemen i Hamas a Gaza, Iran ha actuat fent guerra. Quan va passar allò del 7 d'octubre, Israel no fa la lectura de que Hamas ha comès, diguem-ne, un pogrom o un genocidi, perquè genocidi no vol dir que mori molta gent, sinó que es vol matar un grup per ser d'aquell grup, diguem-ne. I com això, Israel es va viure com que mai des de l'Holocaust havia passat això, sí, s'havien matat jueus, però en guerres convencionals, etcètera, etcètera, però mai un pogrom d'aquestes maneres, va dir, això mai s'hagués pogut fer sense el suport o la decisió d'Iran. I, per tant, aquí ja la tenien, com podríem dir, jurada respecte a Iran. Això és el que va passar, en certa manera, quan s'ataca una... molt proper a l'ambaixada, diguem-ne, d'Iran a Damasc. I llavors Iran decideix també escalar això i va fer el que ha fet aquest, diguem-ne, aquest dissabte. Que va passar, per entendre-ho, d'una guerra híbrida a una guerra convencional, tot i que amb tota la mesura possible que es vulgui dir. I afegeixo, qui va donar suport a Israel és Gran Bretanya, Estats Units, però jo faig uns quants països més. Sí, França, Jordània i Aràbia Saudita. Tots aquests són els països que han, diguem-ne, en certa manera donat suport. Llavors, com un pot dir un oient a la resta? Com? Els països àrabs donant suport a Israel? Sí, perquè, de fet, el que va passar el 7 d'octubre de l'any passat va ser intentar frenar, Iran volia frenar, els acords, ja no sé si de pau, però almenys acords, diguem-ne, de diplomàtics, de col·laboració, entre països, en diferents països àrabs i Israel. Això s'ho va voler rebentar, i ho ha aconseguit. Però ara, potser, de retruc, Iran ha comès un error estratègic, perquè Aràbia Saudita i Jordània, juntament amb altres països que possiblement no sortiran, diguem-ne. De fet, Turquia fins i tot ha passat informació a Israel en aquest cas. Uh-huh. Doncs, jo crec que s'ha donat, depèn de com faci Netanyahu, però als Estats Units el que vol és redreçar aquells acords que s'anaven a aconseguir, que és que el món àrab, diguem-ne, ja no tingui el conflicte palestino-israelià com un conflicte... És a dir, el que vol és posar la primera pedra per resoldre el conflicte palestino-israelià, però la primera pedra és que, bueno, que els països àrabs reconeguin Israel, de mateixa manera que Israel reconeix aquests països àrabs, etc., i a partir d'ahí refer el conflicte palestino-israelià. Sé que queda molt lluny aquesta solució, i sé que no la farà possiblement ni Netanyahu ni Mahmoud Abbas, que estan ara un i altre governant Israel i Palestina. Però és com el primer pas. Llavors, el que hem vist ara és com una... Hem passat, per primer cop a la història, un atac d'Iran a Israel directament, i s'ha passat de la guerra híbrida a la guerra, diguem-ne, convencional. I això és lo greu de la situació. Això és lo greu.
Anem a la segona de les qüestions. Toni, fot-li cullerada, quan vulguis.
Puc?
Sí, home, i tant.
M'interessa molt, si ens ho pots explicar, Xavier, la perspectiva de política interior a Israel. No? Però en aquest sentit ens trobem amb un primer ministre que ja ha repetit diverses vegades Netanyahu, però aquesta vegada amb un govern molt, el més conservador dels darrers anys, no? En aquest sentit, perquè ha hagut que recolzar-se amb els jueus ortodoxes per tal de conformar govern. No? Ens pots parlar una mica en aquest sentit com s'encabeix tota aquesta situació de guerra actual amb la política interior?
Interessantíssim.
A veure, ja, el govern d'Israel té dos moments, abans i després del 7 d'octubre. Abans del 7 d'octubre era un govern de liberals, conservadors i d'extrema dreta, o sigui, ajuntava, diguem-ne, liberals, conservadors i extrema dreta. El partit principal era el del Likud, que sostenia això. Però després del 7 d'octubre hi ha un canvi. És a dir, entren en el govern altres partits polítics, per tant, s'amplia també a socialdemòcrates, diguem-ne, i s'amplia. Això és un costum habitual des de 1948 fins a avui. Quan Israel és atacat, diguem-ne, el govern s'eixampla i s'eixampla en general altres partits, o si no s'eixampla el govern com a tal, sí que hi ha el suport parlamentari ferm fins, i, per tant, no hi ha contesa electoral ni campanya electoral fins que s'acabi la guerra perquè hi ha un interès superior. És a dir, és com fer política d'estat en comptes de política partidista, per entendre'ns en un terme col·loquial. Per tant, l'actual govern sí que ja és més ampli. De fet, hi ha Gantz, que és el possible futur primer ministre d'Israel, però mai se sap, perquè això dependrà d'unes eleccions, i recordem-ho, Israel és l'únic país del Pròxim Orient que té democràcia. Després fa una ocupació, que en política internacional, aquella ocupació, diguem-ne, a Gaza i Cisjordània, allò, òbviament, no és una ocupació democràtica. Però el que és dins d'Israel és un país, diguem-ne, una democràcia. Pensem, per exemple, unes coses que no s'ha donat gaire importància, i és l'única persona, no sé si ara ja està morta o no, però molt greument ferida en aquest atac d'Iran contra Israel, és una àrabe, una nena àrab israeliana, beduïna concretament, però és àrab israeliana. És a dir, que dins d'Israel els àrabs sí viuen amb les seves llibertats democràtiques. Una altra cosa és els palestins dins i s'obriran a Gaza, i que això ho hem de separar. És a dir, no és el mateix el que passa dins, política interior, que és la teva pregunta que em feies doncs, fa una estona, Toni, el que passa dins del que passa als territoris ocupats, que allà sí hi ha, diguem-ne, una política, diguem-ne, que no té res a veure amb llibertats democràtiques, òbviament. No hi ha llibertats democràtiques ni per part d'Israel quan ocupa, ni per part de Hamas quan governa a Gaza, no oblidem això. Llavors, jo crec que el que Netanyahu fa en política interior és allargar-ho, perquè encara, suposo, té esperança d'en sortir-se'n com a líder d'aquesta situació. Perquè recordem que abans de que hi hagués l'actual, diguem-ne, conflicte bèl·lic el més present, el anaven a jutjar, tenia una situació de canvi, diguem-ne, inclús de que passava amb el sistema judicial, etcètera, etcètera. És a dir, una situació interior molt complicada. Llavors, el que ell, jo crec que intenta allargar això. Als Estats Units li està dient defensarem a la població israeliana, que és jueva, àrab i beduïna i drusa, és a dir, és molt plural internament, ho defensarem fins a l'últim moment, però no ajudarem a contraatacar altres països perquè no volem que això vagi més enllà. A part del que recordem que hi ha eleccions als Estats Units al novembre. Per tant, això també ho tenen en compte. Llavors, el que està passant a nivell intern és que Netanyahu vol allargar, volen sortir-se'n ben parat d'aquest moment, podríem dir, històric en l'interior d'Israel, perquè s'està vivint com un moment històric, per bé i per mal, per les dues qüestions, i sabent que probablement acabarà sent Gantz el següent primer ministre i, per tant, aquí es canviaran les peces de joc. Què passarà? Ningú pot saber-ho allò amb seguretat, però jo sí que el que prevec és que els Estats Units pressionarà molt perquè abans del mes de novembre, diguem-ne, això acabi. La mala notícia és que normalment el conflicte palestino-israelià i qualsevol conflicte al Pròxim Orient a l'estiu té probabilitats de que s'agreugi, per una qüestió inclús de psicologia. Quan fa, ja sé que això semblarà una cosa surrealista, però quan fa més calor hi ha més probabilitats de conflicte bèl·lic, juntament amb quan hi ha el Ramadà. Però justament una cosa paradoxal és que aquest Ramadà no ha sigut especialment bèl·lic en aquell, al Pròxim Orient. Jo aquí m'he equivocat, per exemple. Jo pensava que seria molt més bèl·lic i no ho ha estat tant, diguem-ne. No? Per això, hi ha coses que un es pot equivocar, per tant, jo diria Netanyahu allargarà el màxim possible, internament dins d'Israel les altres forces intentaran escurçar-ho el més possible, els Estats Units també voldrà escurçar-ho, i aquestes són les peces del joc.
Em queda poc temps, i a mi, perquè respecte al Toni no ho sé, però a mi em queden tres preguntes. Veiem com ho podem fer ràpid, això. La primera. Hi ha mitjans de comunicació... Jo és que crec que és... De veritat, avui podríem fer un especial tranquil·lament de programa de 6 hores respecte al que ha passat a Israel i a la zona del Pròxim Orient, i encara ens quedaríem curts. Hi ha mitjans de comunicació que estan dient que tot plegat ho estan celebrant milers i centenars de gent de l'Iran que ha sortit als carrers a cridar mort a Israel, etc etc etc. Això és cert? No del tot. No del tot. La gent que està sortint als carrers, i de fet, així ho assenyalen les banderes que porta aquesta gent, és gent com a mínim simpatitzant, si no és que en forma part, de la famosa Guàrdia Revolucionària de l'Iran. Professor, què és la Guàrdia Revolucionària?
És l'elit iraniana que governa, diguem-ne, des de que la Ayatollah Khomeini, que els més joves no, ni sabran qui és, probablement, diguem-ne, però nosaltres ja que tenim certa edat ja sí que ho recordem, des del 1979. Llavors, la Guàrdia és diguem-ne, podríem dir, l'elit dictatorial, com la dictadura de Franco a Espanya, doncs podríem dir tota la gent que estava al voltant de Franco, Carrero Blanco i altra gent que estava al voltant i que mantenia, juntament amb militars, o sigui, està molt militaritzada aquest règim. I és això, bàsicament.
Anem a la segona. Hi ha experts que han assegurat que el que ha passat, o que va passar la nit del dissabte, va ser més una sobreescenificació que un poder real. Per tant, el que va fer Iran, què és? Focs d'artifici o una declaració oberta de guerra?
A veure, diré un sí i un no, és a dir, que és més, una mica més complexa, però ho explicarem didàcticament. A veure, sí va haver una sobreescenificació en el sentit de que per consum intern d'Iran havien de fer alguna acció perquè havien avisat que atacarien a Israel, per tant ho van fer, però ho van fer de forma, diguem-ne, que Israel va poder, i no només Israel, els britànics, els jordans, els americans van poder, diguem-ne, frenar-ho, i per tant poca artilleria va arribar, però pensem que han llançat míssils balístics, han llançat míssils de creuer, no només els drons, que era, diguem-ne, a nivell militar no servia per res si ho enviaves des d'Iran, havent de passar per Iraq o per Jordània o per Síria. Però ha hagut una part de sobresignificació. Això és cert. Però compte, hem de tenir dues dades que fan que no només sigui una sobresignificació. Una, és el primer cop que Iran ataca directament amb una guerra convencional a Israel. I això és una dada a tenir en compte. Mai havia passat. I l'altra dada és que Iran també pot haver fet això per veure què passaria en un hipotètic cas que realment volgués atacar directament Israel i veure què passaria amb el seu propi armament. Per tant, aquesta dada militar...
Iran que busca l'armament nuclear,
Sí, sí, per això. Llavors, aquesta dada militar no l'hem de menysprear perquè ha mirat com actuaria. És a dir, veure com actua el que per Iran és el seu enemic, que és Israel.
I pel que respecte a mi, la darrera, deia, només obrir el programa, que segons el meu parer, i és simplement parer, no interessa, però no interessa ni de lluny que esclati una guerra com la que tots teníem, temíem a partir del dissabte a la nit, entre d'altres coses, perquè hi ha superpotències implicades en una altra guerra, com és la Rússia amb Ucraïna, entre altres coses perquè el president Joe Biden té unes eleccions aquí a la cantonada, entre altres coses perquè a la zona s'hi concentra un terç del petroli mundial. Professor, interessa o no interessa una guerra a la zona? I si és que no, per què?
A veure, hi ha tres guerres que no interessen al món si no es vol que hi hagi una tercera guerra mundial. Començo per la
que... Les xarxes bullien aquest cap de setmana.
Començo per la que la gent no en parla. Si Xina entra a Taiwan, això és el començament de la Tercera Guerra Mundial. L'altre és, si Rússia va més enllà del riu, diguem-ne que ara està, en aquest moment està separant el control militar de Rússia d'un territori d'Ucraïna de la resta d'Ucraïna, si Rússia va més enllà d'aquest riu... i, diguem-ne, esclafés a Ucraïna, això també podria ser una tercera guerra mundial, i l'altre és, diguem-ne, que Iran Iran, i no dic els països àrabs, no, Iran, diguem-ne, ataqués de forma directa a Israel, però amb conseqüències, sí, de víctimes humanes. Això seria, sí, un esclat d'una gran guerra al Pròxim Orient que també podria, de retruc, fer una Tercera Guerra Mundial. Són les tres possibles causes que avui en dia es detecten com a més clares d'una possible Tercera Guerra Mundial i, per tant, tothom està interessat en que això no vagi més enllà.
Toni. Sí. Tornant a la geopolítica, també. Veiem que Iran està utilitzant, no?, els seus aliats, com deies bé, Xavier, no?, que tradicionalment doncs, els utilitza en contra d'Israel, però ara tancant estrets, no? I a mi això em resulta particularment interessant, no? Perquè, clar, tancant estrets i els estrets que està tancant o creant conflictes en aquests estrets afecta a tothom, eh? Afecta, com deia bé el Joan, doncs el preu del petroli, afecta a les mercaderies i per tant també el comerç internacional, no? Què podem esperar en aquest sentit, des del teu punt de vista, d'aquest tancament dels estrets en la zona?
A veure, el que fa Iran... primer ho ha fet també mitjançant guerra híbrida, recordem que no ho feia Iran directament, sinó amb els hutus del Iemen. Ara, per primer cop, i això va fer-ho just abans d'aquest atac directe, va, diguem-ne, segrestar un vaixell, diguem-ne, en relació amb Israel, i això ho va fer directament Iran, no van fer els hutus iemenites. I això és en aquest estret d'Hormuz, diguem-ne, que de fet fa un descalabre de l'economia mundial, per tant ens afecta a tots, ens afecta a nosaltres el preu de moltes coses i que faci pujar la inflació. Però clar, ja van tenir una prèvia d'això al 1967. De fet, quan va haver la guerra dels 6 dies del 1963, va ser un altre estret, en aquest cas Egipte, diguem-ne, tenia previst això, aquest tancament d'un altre estret, que també anava a afectar doncs, a l'economia mundial. Per tant, els tancaments, diguem-ne, d'estrets, en aquest cas el d'Hormuz, per part de l'Iran, sigui directament o sigui de forma indirecta a través dels iemenites, és un perill per a l'economia mundial i això, clar, posa nerviosos perquè la gent ja no és... Tinc una guerra ja al Pròxim Orient, que per molt que sigui per nosaltres Pròxim Orient o pels americans sigui l'Orient Mitjà, bueno, pues, es maten entre ells, nosaltres no ho patim aquí, doncs, bueno, aquí, això ja sí ho patim, no? I llavors, en aquest cas, és un risc. I és un risc justament perquè aquí ja entraria Estats Units, entre Estats Units llavors això farà que Rússia també entri en joc amb suport a Iran, perquè recordem que aquestes dues dictadures es donen suport mutu. Per exemple, Rússia està atacant Ucraïna en part amb armament iranià. Uh-huh. Per tant, això ho embolicaria tant que sí, seria una debacle, diguem-ne, no només militar, sinó econòmica, i no només al Pròxim Orient, sinó mundial.
13 minuts, i arribem a les 11 del matí. Jo crec que la gran, gran, gran pregunta d'avui és: i ara què? Anem a publicitat i de seguida li preguntem al professor.
Ràdio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.
Amb la rutina i el dia a dia estic esgotada. Tu com ho fas?
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 té gelea reial pura i em fa sentir amb aquell extra de vitalitat. Recorda, si vas atrafegada, pren gelea. Demana Royal Provite 5000 a Laboratoris Marnis, a Herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Per primavera arriba la teva nova era. Aquella on tu marques els objectius i DIR posa tota la resta per arribar-hi. Classes d'activitats dirigides, DIR Bootcamp, musculació, piscines, pàdel, solàriums i tot el que cal per renéixer. Apunta't ara i aconsegueix 2 mesos gratis. Informa't al club o a DIR.cat. DIR, el gimnàs de Catalunya.
Si em toca la brossa, penso construir un centre per la gent gran del barri que tinc. Tu somia en plaers més terrenals, que nosaltres ja destinem tot el nostre benefici a causes socials. 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi amb un premi de 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Vinga, va, doncs avui que estem fent aquesta tertúlia especial, si podem dir-ho així, amb Toni Picó, amb Xavier Torrent, sobre tot el que ha passat aquest cap de setmana a l'Orient Mitjà, al pròxim Orient, entre Israel i Iran i tots els països implicats. I em preguntava jo, ara, abans d'anar a publicitat, és, i ara què, professor? I ara què hem d'esperar?
Ara sembla...
Ara mateix estan reunits a l'ONU,
i dic sembla perquè mai es pot posar l'alma al foc al 100%. Sembla que... dins del govern d'Israel, per una part, el sector socialdemòcrata i liberal defensen que no ha d'haver una resposta en calent ni ràpida. El sector més conservador i fins i tot més a l'extrema dreta defensen que ha d'haver una resposta urgent i ràpida i immediata. I aquí sembla que, finalment, la intervenció, diguem-ne, o la influència o l'impacte de Joe Biden i dels Estats Units ha permès, diguem-ne, que es desplaci la resposta. Que hi haurà una resposta... ja puc dir ara que sí.
Deien entesos,
sí,
hi haurà una resposta. Professor, que va ser qüestió de minuts, eh? Aquella trucada entre Joe Biden i Benjamin Netanyahu va aturar una resposta contundent i immediata.
Sí, perquè, a veure, també... cal dir-ho que ha hagut això, un suport, diguem-ne, britànic, francès i d'Estats Units per la part occidental, ha hagut un suport de Jordània i Aràbia Saudita per part àrab i fins i tot, no suport en aquest cas, però sí, diguem-ne, una certa mediació per part de Turquia, que recordem que no és àrab, tot i que sigui musulmana, i per tant això també ha permès de dir, bueno, pues, no fos cas que Iran tornés a atacar per segon cop, haurem de necessitar aquest suport, i llavors es desplaçarà. Fins quan? No se sap. És a dir, pot trigar uns dies, ja no, això podem dir-ho, no serà una qüestió de dies. Setmanes o mesos? Això ja no ho sé. Jo diria que més aviat setmanes que no pas mesos. Però sí, hi haurà una resposta, perquè en el llenguatge... A veure, el llenguatge dins del Pròxim Orient, si ara ho veiem de tot el planeta, el llenguatge dins del Pròxim Orient és de que res pot quedar sense resposta. Si a mi m'ho pregunten com un ciutadà de peu, diré, no, a mi no m'agrada això. Ara, si m'ho pregunta com un analista en cas de geopolítica, diré, bueno, encara que no m'agradi, sé què és el que passarà. D'aquí unes setmanes, uns mesos, hi haurà una resposta d'Israel a Iran. El que no sabem és el com.
Sembla que tot ha tingut repercussions. També la política espanyola. Pedro Sánchez va fer un tuit condemnant, evidentment, l'atac de l'Iran.
Joan, dos tuits.
Dos tuits.
Perquè és important dir que són dos tuits. Perquè en el primer ni tan sols mencionava l'atacant, que és l'Iran. Sí. És a dir, no deia l'Iran ha atacat Israel. No feia això. Perquè el Pedro Sánchez...
Una mica ara parlàvem, debido a lo que ha pasado,
ara,
no?
Sí, ara ho parlava una mica amb el Toni, que així amb micròfon tancat. A veure, l'elit política espanyola en general ha donat suport al món àrab sempre. I això des de la dictadura àrab, la dictadura de Franco, perdoneu el lapsus, i recordem que Espanya va ser dels últims països europeus on reconèixer l'estat d'Israel. I ho va fer en el moment que entra la Unió Europea, que en aquell moment era la Comunitat Econòmica Europea. L'1 de gener del 1986 Espanya entra a la Unió Europea, i el 17 de gener del 86 Espanya, diguem-ne, reconeix l'estat d'Israel. O sigui, fins i tot uns dies després, de fet va ser una condició que la Unió Europea li va posar, una de les coses que hauràs de fer en els teus canvis és reconèixer aquest país.
Més enllà d'això, professor, i Toni, clar, el president espanyol fa aquells tuits en suport a Israel, intentant, diu, que no s'escali tota aquesta tensió a tota la zona, etc, etc, etc. Immediatament, en un meeting, Alberto Núñez Feijóo respon això.
En estos momentos no hay espacios para la vacilación. España debe permanecer al lado de las democracias y de sus aliados. Y España debería de haber condenado de forma firme y de forma determinante cuando empezaron los ataques y no ser el último país de la Unión Europea en condenar esos ataques.
I on té la impressió que torna a servir d'arma electoral una cosa tan sèria com aquesta, Toni?
Bueno, jo no entraria d'aquesta forma. Tinc la impressió. Primer, Feijó no s'ha caracteritzat en el seu mandat actual dirigint el PP per parlar de política exterior. Per tant, és un tema que jo crec que li és difícil entrar-hi, no? Per tant, bueno, una declaració com aquesta no em sembla... Recordem on estem, eh? Ens recordem que tenim tres eleccions. No tindrem temps, però diumenge les eleccions basques, eh? Sí, el 12 de maig, les catalanes, el 9 de juny, les europees. Per tant, estem on estem, eh? També, per tant, aquí hem d'anar amb compte. Jo penso que Feijó ha estat... Aquesta declaració, bueno, doncs em sembla, en aquest context, bueno, té el seu sentit, no? Fins i tot, en cert moment, jo penso que el president Sánchez, que és el qui té la responsabilitat, potser hauria de parlar, no?, en reunir-se amb en Feijó com a màxim partit, el segon partit, o el primer partit, en aquests moments, no?, després de les eleccions celebrades, doncs, per parlar d'aquests temes de nivell internacional. Jo crec que seria bo. Clar, per una altra banda, també us haig de dir, no, doncs, que aquest objectiu, no, d'en Pedro Sánchez amb aquests viatges que està fent per buscar recolzaments, el reconeixement dels dos estats, la teoria dels dos estats, no? Clar, en l'actual situació sembla una mica sobrepassat, eh? Per tant, jo penso que potser hauria de fer un pensament, no? I deixar passar un temps. I a més, en aquest sentit, moltes vegades, aquest conflicte, aquest etern conflicte, moltes vegades, i a més el Xavier ho ha dit, no? Es treballa més i és més efectiu treballant a l'ombra que no tant ensenyant el que fas i deixes de fer, no? Per tant, bueno, jo crec que potser deixem-ho en aquestes circumstàncies, que estem en període trielectoral. No em sembla tampoc una sortida de to excessiva. Potser el president Sánchez, que és el que té la responsabilitat com a president del govern, doncs hauria de reunir-se amb el cap de l'oposició per poder tractar aquests temes de internacionals. Uh-huh. I també hauria de redimensionar aquest interès, no, que està mostrant pel reconeixement dels dos estats.
Xavier, rapidíssimament, que us vull fer una darrera pregunta, va.
No, jo sempre li faig una pregunta al Toni, que és un tema molt d'això. Per què creus, Toni, que del 1948 a la dècada de 1970, més o menys, les esquerres donaven suport a Israel, les dretes en contra d'Israel, des del 80 canvia, és a dir, que les esquerres en contra d'Israel i les dretes més a favor, però si agafem un altre eix, catalanisme-espanyolisme, el catalanisme... diguem-ne, sempre ha sigut molt més abrandat a favor d'Israel, excepte potser els darrers anys, fins al punt que ara l'editorial Pòrtic ha tornat a reeditar aquell llibre del... Bueno, ja va morir justament fa uns mesos el Joan Beculla, sobre la tragèdia d'Israel, que l'ha reeditat, a més, ampliat, perquè una cosa que jo no sabia és que el Joan Beculla, abans de morir, va ampliar ell, de la seva pròpia mà, en col·laboració amb una altra persona, doncs el llibre, no? Sí, és per què això, creus, Joan?
No sé, Toni, això són impressions, eh? Que passa que jo penso que és un tema més sociològic que res més, no?, en certa forma. Primer pot ser un reconeixement o un recolzament al més feble, no?, en certa forma. En aquest sentit, en els darrers anys, és evident qui és el més feble, no?, en certa forma. I en el conflicte Israel-Palestina, en aquest conflicte, és evident, sense cap mena de dubte, no? Anteriorment, clar, pensem, recordeu, en aquest sentit, que no només Franco recolzava els països àrabs, sinó que fins i tot el règim nazi es va recolzar en el món àrab, eh? Per què? Primer, perquè geoestratègicament li interessava molt en una zona molt controlada pels països anglòfons, recordeu, no?
Sí, sí, sí.
Per tant aquí jo penso que hi ha una mesura, hi ha un tema important a tenir en compte, no? De totes formes, també, la meva impressió, i això també ho dèiem, comentàvem abans, no? La meva impressió és que aquests cercles polítics que sempre han defensat més l'estat de Palestina, darrerament, la societat en general no ha respost de la mateixa forma que es podia esperar. En el sentit següent, a les grans capitals europees hi ha hagut manifestacions molt, molt grans en defensa dels palestins en aquests moments, en la guerra amb Israel. I aquí a Espanya no ha passat. I a Catalunya tampoc ha passat.
Ara faré allò que es diu ser un lladre, eh? Teniu 10 minuts?
Sí.
Us demano...
Jo molt poc, jo tinc, però bueno.
Us demano fins les 11 i 10. Us demano fins les 11 i 10, perquè el diumenge passarà una cosa important en aquest país, també, i no volia deixar-la de comentar ni que fos 10 minutets. Anem cap als serveis informatius d'aquesta casa amb Júlia Julbe i tornem de seguida i parlem de les eleccions basques. Fins ara.